Solidaris, amb Adrià Bas.
Avui això va de primeres oportunitats, de la dificultat dels joves catalans de trobar la primera feina. Què tal, com esteu? Bona tarda. Però permeteu-nos només aquests minuts de portada per fer evident que la falta de lideratge i de presa de decisions quan hi ha una crisi en marxa afecta l'estabilitat social. Mireu a França. A Calais, els veïns i els comerciants s'han manifestat enèrgicament aquesta setmana en protesta pel campament de refugiats, aquest que en diuen la jungla, que fa mesos que ocupa part de la seva ciutat. Perquè diuen que els ha baixat la feina del port, que hi ha aldarulls i que cada dia pateixen robatoris. El govern de França automàticament promet que desmantellarà el campament. La mateixa setmana que, ves per on, l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, anuncia que obrirà dos centres d'acollida el mes que ve per fer pedagogia entre els seus veïns. És evident que sempre hi haurà gent que no estarà d'acord amb les decisions que prengui el seu govern. Però també és evident que la pau ciutadana es garanteix amb coherència i amb decisió i no pas amb mesures que són simplement cosmètiques. I que tapen, en el fons, la veritable feina pendent. Una feina que és europea, no només francesa. Una política militar menys invasiva a l'Orient Mitjà i autènticament pacificadora. Suport als països que veritablement fan de barrera el flux de refugiats i una norma comuna d'asil equilibrada que faci responsables per igual a tots els estats membre. I avui, a la portada del diari, Rússia i els Estats Units arriben a un acord per frenar les hostilitats a Síria. Tant de bo.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
Avui, els solidaris. La setmana que ve comencen les escoles, aviat ho faran també les universitats, l'any acadèmic. Entre els 16 i els 29 anys, més de la meitat dels joves catalans allarguen la seva etapa d'estudiants amb màsters i amb postgraus davant la dificultat de trobar les primeres feines, que quan arriben són precàries, i això si tenim només en compte aquells que tenen accés a uns estudis superiors. N'hi ha molts d'altres que no. L'atur juvenil es situa a Catalunya en el 26% i 3 de cada 4 joves no es poden emancipar de casa seva. Avui parlem d'atur juvenil. Ho farem amb l'Afra Blanco, que és portaveu dels Avalot, els joves de l'UGT, i coneixerem la innovadora experiència que han posat en marxa els ajuntaments de la comarca de la Selva per fer que els seus joves d'entre 16 i 20 anys tinguin la seva primera feina. Idees que transformen a nivell local i a l'altre extrem, idees macro, idees globals que fan fallida. Parlarem també del TTIP, el Tractat de Lliure Comerç Europa-Estats Units. Ho farem amb el professor de SADE, Jaume Giné, que va ser també durant molts anys director de cooperació al govern de la Generalitat. Tot a punt, doncs, pels pròxims minuts i a punt també per demà, que és la Diada Nacional de Catalunya. Avui, el comentari dels que més en saben ens l'ha deixat el professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents.
Ja ha arribat la Diada Nacional de Catalunya. Tenim el debat fonamental sobre el procés català i les diferents actituds davant d'ell. Tots coneixem quines són les opcions que hi ha sobre la taula. L'independentisme, el sobiranisme, el confederalisme, el federalisme i l'autonomisme. El catalanisme depèn de cada ideologia política. Molt bé. Així i tot, tenim davant nostre un altre debat pel catalanisme, força més invisible. Una de les actituds transcendents és fer-nos la pregunta: a Catalunya volem ser un país d'emigració com Irlanda o volem ser una nació multicultural com el Quebec? La multiculturalitat és un projecte de país, tant pels fills dels catalans que portem més anys com pels nous catalans, les persones immigrades. Si mantenim el catalanisme del segle XX, persistirà gent que encara creu en una societat monocultural, una societat amb persones d'una cultura homogènia, una única religió, un sol origen nacional i, fins i tot, només un color de pell. El nou catalanisme del segle XXI és multicultural, que construeix la nació catalana com un país amb cultures diverses, diferents religions, molts orígens nacionals i distints colors de pell. Cal recordar, per exemple, la comunitat gitana catalana, cal pensar en la comunitat jueva catalana, cal considerar la comunitat arbo-musulmana catalana. És fonamental fer créixer aquest catalanisme multicultural, que fa compatible els dos temes. D'una banda, avançar en les institucions de Catalunya, és clar. D'altra banda, implementar el respecte a la diversitat cultural en les polítiques públiques. No són pas reptes fàcils, però estem trigant massa a fer polítiques públiques noves perquè a Catalunya li passa el mateix que al Quebec, que Nova Zelanda, que Israel, que Califòrnia, que Nova York. Ja és un fet quotidià la multiculturalitat. Les diferents religions, els diversos orígens nacionals i els distints colors de pell. Per tant, la clau és centrar-nos en com millorar la convivència i la cohesió socials. Tot plegat ens fa anar demà a la Diada de l'11 de setembre. A Tarragona, a Salt, a Lleida, a Berga i a Barcelona. I ho farem en consciència nacional i en consciència solidària, perquè així és el catalanisme multicultural del segle XXI.
A Catalunya Ràdio, solidaris, amb Adrià Bas.
Avui el programa sencer té un enfoc econòmic i com això afecta directament el desenvolupament humà i els drets socials i ciutadans. En vam parlar molt el curs passat. El famós TTIP, el Tractat de Lliure Comerç entre Europa i els Estats Units. I com que això és finestra internacional, és la seva. Eva Pineda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
França ha demanat aturar les negociacions del TTIP. Què vol dir això? Alemanya també ha dit que ho vol posar en stand-by perquè ara no els interessa. Però per què, si abans semblava que els convenia? Posem-ho al dia. I got no money, no job, no girlfriend. I got no money, no job, no girlfriend. El febrer de 2013, el president nord-americà Barack Obama va encetar el seu segon mandat amb un anunci estrella: la creació de la zona de lliure comerç més gran del planeta entre la Unió Europea i els Estats Units, que suma més de 800 milions de persones i que suposa un 60% del PIB de tot el món. 3 anys i mig llargs i 14 rondes negociadores després, Obama està a punt d'abandonar la Casa Blanca sense haver-ho aconseguit. L'anomenat TTIP, el Tractat Transatlàntic per al Comerç i la Inversió, està a punt de la paràlisi, amenaçat, per una banda, pels socialistes francesos i els socialdemòcrates alemanys i el poc suport de l'altra dels candidats a la Casa Blanca. 30 d'agost de 2016, François Hollande.
França no podrà aprovar un acord que s'haurà preparat sense els fonaments indispensables per uns resultats positius.
I mentrestant, les veus actives, les dels solidaris. La mobilització social a Europa, que tem una pèrdua de la protecció en sectors com l'agricultura o en l'àmbit dels drets laborals, molt més protegits aquí tradicionalment que als Estats Units.
Doncs avui aquestes veus, representades per la Yolanda Fresnillo, la investigadora d'Econa, una cooperativa que busca altres mirades de l'economia, i també Lucía Bárcena, coordinadora d'Ecologistes en Acció, dins de la campanya No al TTIP. Les preguntes són moltes i les respostes no del tot clares, però a veure si aconseguim treure'n l'entrellat. No money, no girlfriend, no money. El TTIP està tocat de mort o és una aturada tècnica, Yolanda?
Sí que és veritat que mai hi havia hagut una crítica tan evident amb el TTIP, i això és en part gràcies a la mobilització dels moviments socials, però no és cert que estigui totalment tocat de mort i que això podria ser una cortina de fum per fer passar sense massa soroll l'aprovació del CETA, que és l'acord de lliure comerç amb el Canadà.
Ai, el CETA. D'una banda, titulars que diuen bye bye al TTIP, però què? Hello, CETA?
Sí, 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 fem cas, si més no, de la definició que en fan els de la campanya No al TTIP.
Y el CETA, nosotros solemos llamar como la antesala del TTIP, o incluso como un preacuerdo con Estados Unidos, puesto que hay un 81% de empresas canadienses que están vinculadas con filiales en empresas de los Estados Unidos. Y en su mercado pues operan ya 42.000 empresas de Estados Unidos.
Clar, si això és així, la pregunta és per què ara? Per què França, que té un govern socialista, i per què el ministre d'Economia alemany, que és membre de l'SPD, malgrat que Angela Merkel el va negar, demanen abandonar les negociacions.
Bé, no és fàcil, com dèiem abans. Seria una conjunció de diversos motius i tots plegats haurien decantat la balança.
Jo crec que el Brexit té un punt d'influència molt important, especialment en la reacció més oficial de França i Alemanya, en el sentit de no precipitar-se, de no tancar en fals les negociacions del TTIP, per veure què és el que passarà amb la Unió Europea davant de la convocatòria d'eleccions de l'any que ve. No hem d'oblidar que tant a França com a Alemanya estan creixent partits de dreta o d'extrema dreta que estan qüestionant la Unió Europea i que utilitzarien doncs, un tancament de les negociacions del TTIP com a arma davant d'això, no?
I entre la mala fama del TTIP i el calendari electoral, aquest acord queda completament empantanegat.
No oblidem a més que al novembre hi ha les presidencials nord-americanes i ni la candidata demòcrata Hillary Clinton ni el republicà Donald Trump hi estan a favor.
Quina és la diferència, doncs, entre el TTIP i el CETA, Eva?
És una bona pregunta. Aviam què ens contesten.
El CETA, al igual que el TTIP, su objetivo fundamental no es esa reducción arancelaria que nos venden, ¿no? Sino que es la incidencia en las normativas de ambas partes, es decir, la cooperación reguladora, ¿no? Ámbitos de la economía, ¿no? O de los derechos laborales, por ejemplo, o ambientales.
El CETA, que de fet inclou totes les parts més crítiques del TTIP, però amb Canadà, no? El tema dels tribunals privats d'arbitratge, el tema de la, per exemple, la no possibilitat de regular els sectors financers...
Segons el calendari, a més, el Parlament Europeu el 28 d'octubre podria aprovar el CETA, que entraria en vigor l'any que ve.
Lo que demandamos como campaña es que no es solo el TTIP. Ahora mismo existe una amplia red de tratados comerciales mediante los cuales la Unión Europea está tejiendo, ¿no? Y tratando de imponer como una arquitectura de la impunidad que permite el acceso a las grandes corporaciones.
Professor Jaume Giné, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
El professor Giné és associat al Departament de Dret d'ESADE, és exdirector de la Casa Àsia, té una llarga experiència en institucions públiques dedicades a l'acció exterior, va ser, durant els anys 90 i primers dels 2000, director general de cooperació. I vostè creu que no estem fent la lectura adequada d'aquest TTIP?
Estem fent una lectura adequada, però es pot aclarir una mica.
Aclareixi, doncs.
Té raó de que aquest acord no solament és un acord sobre lliure comerç. El lliure comerç per si mateix és un objectiu que pot ser important, però és que hi ha un altre valor afegit que aquí s'ha fet referència i és que també a través d'aquests acords es fixen les normes i els estàndards aplicables en l'àmbit del medi ambient, laboral, sanitat i protecció de la propietat industrial i intel·lectual.
Les lleis que regulen tot això.
I és bo que aquest acord intenti crear una sèrie de normes que puguin també després tindre un cert reconeixement internacional i que en tot cas seria molt millor que les que apliqui Xina i altres països emergents. Ara bé, l'acord que en aquest moment confirmo completament que quedarà, per raons també de caràcter del calendari electoral, hi ha eleccions, repeticions d'eleccions a Àustria, després vindrà un referèndum a Itàlia...
Eleccions a Alemanya, als Estats Units,
a França, als Estats Units, i per tant no és el moment, i per tant l'Obama no veurà. No solament no veurà acabat la negociació de l'acord transatlàntic, sinó que segurament també l'acord transpacífic pugui quedar demorat més endavant, pendent també veure com acaba el resultat final. Aquestes normes són importants perquè si no les fixe d'una manera justa i equilibrada, aquesta és la qüestió que jo li vaig, l'acord estava només, havia fet 14 rondes de negociacions. Ara, al mes d'octubre, està previst que hi hagi una reunió als Estats Units per fer la 15a reunió. A l'acord transpacífic se'n van necessitar 29. Això vol dir que és llarg, que ha d'haver persistència i que ha d'haver un gran esforç per buscar un punt de trobada entre una economia tan regulada com la
europea,
com una economia molt més liberal
i flexible com la dels Estats Units.
I això és necessari per raons econòmiques, perquè obrir els mercats, això afavoreix també les empreses. Una altra cosa, jo crec que molt més important que el tema del lliure comerç, que per si és positiu, si es fa bé, on van els beneficis que obtenen les grans empreses multinacionals. I aquest és el gran problema bàsic, el nucli bàsic, al meu entendre, que la lliure circulació dels capitals, dels beneficis que obtenen les empreses multinacionals gràcies als acords de lliure comerç, no reparteixen directament
en la població.
En la població, perquè no arriba on arribar, són a les finances públiques, i aleshores trobem que...
Els estats del benestar es veuen tocats.
A una mala gestió de la globalització, el resultat és que, en lloc d'afavorir a la població, s'estan, i ho veiem, augmentant les desigualtats territorials i socials.
Esclar.
Per tant, aquí sí que hi ha una feina important per part de la Unió Europea, però solament, no solament per part de la Unió Europea, sinó per part dels estats de la Unió Europea, perquè a vegades parla molt.
Però allò que sempre diem, que cada estat és sobirà i, per tant, cadascú pot fer el que
vulgui. Sí, però donar culpa a la Unió Europea de falta de transparència, també els 28 estats de la Unió Europea, ara 27 de la Unió Europea, si se'n va a Gran Bretanya, tindrien que explicar les opinions públiques els aspectes positius i els aspectes negatius a fi de que tothom hi pugui participar molt més del que s'ha fet fins ara i no exclusivament determinats grups, que jo crec que és la punta de llança perquè volen que si hi ha tractat, aquest tractat sigui un tractat realment favorable per tothom.
Vostè sosté que no se'n parla gaire d'aquest tema en els mitjans de comunicació i que quan es fa d'una manera, diguem-ne, que potser agafant la punta d'aquest iceberg d'una manera més o menys sensacionalista, buscant el titular.
És fàcil buscar el titular, perquè...
Sobretot quan la majoria dels lectors, espectadors, doncs no hi entenem, d'economia i d'aquest tipus de tractats.
Però no era tant una culpa de la Comissió Europea, sinó dels Estats Units.
Sí.
No volíem crear ni expectatives negatives ni positives fins que s'avancés una miqueta més.
És més consens, vol dir.
Cal dir que els americans són un que negocia. Per part de la Unió Europea és la Comissió, però detrás de la Comissió el que és un 28 estats, i això no és gens fàcil, no?
Els Estats Units, en aquest cas, tenen més pes pel fet que són una gran potència mundial? És a dir, qui pot, en aquesta negociació, qui té les de guanyar? Europa intentant encomanar aquestes regulacions protectores de la població o els Estats Units per mantenir el seu caràcter liberal de mercat obert?
De fet, els Estats Units té totes les de guanyar perquè té altres alternatives. És a dir, si no hi ha un acord de lliure comerç entre les dues costes de l'Atlàntic, els Estats Units es pot volcar en el mercat asiàtic i també cap a Amèrica Llatina. Mm. No oblidem que el 80% del creixement de l'economia mundial bàsicament és ara els països emergents, bàsicament asiàtics, Xina i altres. Clar. On hi ha una enorme creixent
xarxa
d'acords de lliure comerç també, de Xina amb l'ASEAN. Mm. Posarem un exemple molt pràctic. Xile té acords de lliure comerç en Japó, els té amb Xina, els té amb Corea del Sud.
I amb els mateixos Estats Units.
I amb els mateixos Estats Units. Això vol dir que els vins xilens ho tenim molt més fàcil per entrar al mercat nord-americà si hi ha acords de lliure comerç. La qüestió no és tant el lliure comerç, sinó la regularització, però el tema de l'harmonització fiscal, que aquests dies està molt present als mitjans de comunicació
aquí,
europeus.
Aquí, perquè aquesta harmonització fiscal és la que podria fer que els estats tinguessin realment els ingressos necessaris que després podrien revertir en la població en polítiques de benestar, de protecció social, etc etc.
El cap de govern austríac, que és socialdemòcrata, per cert, deia, diu és que Amazon paga menys impostos que un quiosco de fracos.
De salsitxes, va dir.
De salsitxes, diria la frase, no? O que la família Agnelli acabe de canviar la seu des d'Itàlia cap a Holanda, no?
Els Agnelli volen posar la seu social de Fiat
a Holanda
perquè tributa menys.
Perquè tributa. O que Irlanda no és que sigui 12,5%, és que després resulta que les dades demostren que hi ha uns acords paral·lels que fa que no pagui Apple, no pagués els seus impostos, i aquests avantatges fiscals que els hi donen va en contra, bàsicament, de la població, perquè qui pot pagar més ha de pagar més. El que no pot ser és que el que pot pagar més no pagui.
I amb una Europa socialment tan tocada per la crisi, per l'atur, per la immigració, pel creixement dels discursos populistes, o, per exemple, per la crisi dels refugiats, pel terrorisme internacional d'arrel islamista, no era normal que aquest TTIP fracassés ja d'entrada?
No era previsible que Europa pogués entrar en aquesta crisi de lideratge polític i aquesta situació de degradació social i econòmica que augmentin les desigualtats amb aquest nivell que en què estem vivint ara, perquè s'han sumat tots aquests factors. Qui podia pensar el conflicte entre Rússia i la seva intervenció a Ucraïna? Tres més o menys no sorties. La baixada dels preus de petroli, tampoc. El nivell que ha arribat a l'estat islàmic de terrorisme, o no ho van preveure o no van saber-ho llegir suficientment, no? Llavors, això sumat tot, és un còctel explosiu que porta al creixement de moviments populistes, que són també proteccionistes, però que en molts casos tampoc no tenen una consistència democràtica, i això és el pitjor problema que pot tenir la Unió Europea a curt termini, més allà inclús de la qüestió del Brexit, que tampoc no ajuda.
Per tant, si ara aquest TTIP finalment s'atura, es frena, es posa en stand-by, la població que ja està en contra es pot apuntar a una victòria i sortim guanyant, què hi guanyem, què no hi guanyem?
Jo crec que l'opinió europea té motius de queixar-se. Però imagini's ara que arribéssim a la conclusió que el lliure comerç ni a nivell europeu té sentit,
Se'n va al mercat comú fer punyeta.
I que és que hi guanyarien les nostres empreses. Més aviat es trobaríem que perderíem el mercat interior, perderia consistència, perquè crec que és millor sumar que no per restar. I, a més, una Europa de 28 té molt més força que una de 27 per poder negociar internacionalment en el futur amb els Estats Units, amb Xina i altres potències emergents del món, que aquestes no estan parant, ni estan en crisi, continuen creixent.
No, perquè la Xina ara té camp per córrer,
Bueno, és que amb un mercat interior que se'n va cap als 1.400 milions de persones, amb una renta per cap ja tan baixa que encara té molt camp que creixi. El problema ja no és econòmic, sinó és polític. I és que el seu model de creixement, desenvolupament sense, amb autoritarisme polític, és un model perillós perquè és exportable a altres països del tercer món.
L'exemple el tenim, la presència permanent i des de fa anys de la Xina a l'Àfrica, o com la Xina compra deute sobirà d'altres països. Em penso que l'estat espanyol té un 5% del seu deute sobirà depositat en mans de la Xina.
Sí, és que un dels grans beneficiats que es paralitza en aquest acord lliure comerç entre els dos costats de l'Atlàntic serà Xina, que està entrant en el mercat interior europeu amb una sèrie de capitals, perquè per cert ningú pregunta d'on venen i per on han passat. Evidentment han passat també o per la ciutat de Londres o per altres paradisos fiscals.
Esclar.
I aquesta és la gran assignatura pendent que no han sabut afrontar, i aquí és on els ciutadans també han de saber en quin moment han de sumar o no han de sumar.
Les persones, aquesta és la signatura permanent dels solidaris. Professor Giner, moltes gràcies.
A vosaltres.
Tu saps molt bé que no és un joc, que no tot és qüestió de sort. L'èxit somriu, el decidit, però és l'esforç qui fa el camí.
Soc l'Òscar Rando, del Festival Esperança, del Prat de Llobregat. És el moviment Cultura en Causa, que plega diferents festivals com el Canet, el Festiclown, el Clownia, el Barrassans i organitzacions civils, culturals, socials de Catalunya. I volem treballar, remar plegats, per intentar transformar moltes qüestions que no ens agraden i que fan d'aquest món un molt, molt més injust i molt insostenible. No? Fem un èmfasi especial en tota la qüestió que afecta les persones refugiades i volem que col·laboreu amb el festival i amb les causes que defensem dels festivals i de les organitzacions amb les que col·laborem a través de la pàgina web esperanzaacabatamac.cat, i podeu fer una donació que us permet venir al festival i col·laborar amb totes aquestes causes que són molt necessàries si volem un món millor i un món més just, i sobretot una Europa més justa i sostenible per totes les persones que ho estan passant malament.
Aquí t'espera el meu somriure.
Solidaris, un programa per fer memòria.
I ara, el reportatge. Avui, la Marta desplega la seva xarxa Molina a Veneçuela, perquè l'oposició veneçolana manté les mobilitzacions a favor d'un referèndum per revocar el president Nicolás Maduro, però les protestes perden pistonada després de la marxa massiva que hi va haver el dia 2 d'aquest mes a Caracas. El temps, doncs, corre en contra dels antixavistes, perquè, segons la Constitució, han de convocar la consulta abans del dia 10 de gener si volen eleccions anticipades. Si el referèndum es fa després d'aquesta data, a Maduro el podrà substituir el seu actual vicepresident.
Asumiendo la batalla, la lucha y la comprensión, caminamos en senderos hechos en revolución, abordando con...
Setembre es va encetar a Veneçuela amb una massiva mobilització a Caracas. L'oposició, agrupada en la coalició Mesa de la Unitat Democràtica, va sortir al carrer en l'anomenada Toma de Caracas, exigint la celebració del referèndum revocatori que permeti fer fora l'actual president Nicolás Maduro abans que acabi l'any. Si fos el 2017 i Maduro el perdés, podria nombrar el seu vicepresident per comandar el país fins al 2019. Els partidaris de Maduro i els que recolzen el projecte polític bolivarià també van convocar les seves bases i van aconseguir una nombrosa contramanifestació. Però la marxa de l'oposició va guanyar-se la cobertura als mitjans internacionals amb titulars èpics, perquè per primera vegada l'oposició mobilitzava moltíssima gent. Pablo Calaca, artista, pintor i muralista veneçolà, ens explica el seu punt de vista de com s'han rebut aquestes manifestacions al carrer, que no van apostar per l'enfrontament i la violència.
Hacía mucho tiempo que ellos no hacían una marcha de esta naturaleza. De hecho, la oposición tenía años en que llamaban una marcha y a los dos días la convertían en concentración, y a los dos días ya no era una concentración, era un encuentro en una plaza, porque no llenaban. Esta fue una marcha multitudinaria. Entonces, todo el chavismo y la gente que está a favor del gobierno y del proyecto, porque no se trata de estar a favor del gobierno, sino del proyecto de país que se está defendiendo, salió a la calle. Lo cual fue bien interesante, porque este tipo de juego democrático hacía tiempo que no se realizaba en Venezuela, lo teníamos muy perdido, ¿no?
L'oposició està intentant activar una consulta revocatòria del mandat de Maduro, però la Constitució no estableix el reglament específic per fer-la i això alenteix el procés. Luis Pedro España, sociòleg i professor de la Universitat Catòlica Andrés Bello.
Estamos en una situación de una pugna producto de que no hay una claridad de cómo es que se establece los mecanismos para convocar el referéndum revocatorio. El gobierno está tratando de impedirlo y la oposición, ¿verdad?, a través de movilizaciones, está tratando de que efectivamente el Consejo Nacional Electoral establezca los mecanismos a través de los cuales ese referéndum revocatorio pueda realizarse este mismo año. ¿De dónde venís? ¿De dónde tú eres?
Maduro va dir que darrere la convocatòria de la marxa de l'oposició existien plans per executar un cop d'estat. La coalició Mesa de la Unidad Democrática, però, insisteix en que va ser una mesura de pressió cap al Consell Nacional Electoral, l'encarregat de posar una data al referèndum que impulsa l'oposició des del mes d'abril. Segons Pablo Calaca, el que es comenta dins les sensibilitats bolivarianes és que no volen acceptar les regles del joc.
Vas a un referéndum, sabes que eso tiene unas reglas del juego que las dirige el CNE, que es el ente electoral. Es como ir a jugar un partido de fútbol y estarle peleando todo el tiempo al árbitro de que las cosas no salen como a ti te parece. Si vas a jugar un partido de fútbol y el árbitro toma unas decisiones en base a un reglamento que existe, aguántatela. El CNE dijo que ya no da tiempo y no va a dar tiempo, porque son los tiempos, no porque el CNE lo decida. Lo que planteó el CNE es el año que viene vuelvan si es lo que les interesa. Ahora lo que le corresponde a esta extrema derecha, yo creo que es, bueno, forzar la máquina, decir que esta marcha fue un éxito, decir que esta marcha es la vara de medir el descontento nacional. Dicen que tuvieron 1 millón, tú ves las calles que rellenaron, eso a 300.000 personas no llegaron.
El sociòleg Luis Pedro España, però, destaca els lligams del govern de Maduro amb el CNE.
Bueno, precisamente porque estamos en un tema de dilación, hay unos voceros del gobierno, un vocero muy importante, dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, del capitán Diosdado Cabello o del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, que se convierten como casi que en voceros del Consejo Nacional Electoral diciendo que no va a haber referéndum este año, que en todo caso habrá referéndum en febrero del año que viene. Entonces, claro, eso es un poco para desmotivar a la población. El Consejo Nacional Electoral está muy plegado a lo que son las disposiciones del Ejecutivo Nacional con la finalidad de retrasar el proceso del referéndum revocatorio.
Però Venezuela viu un problema estructural important que deixa el país immers en una guerra econòmica que va més enllà del referèndum. L'oposició continuarà convocant a manifestacions, però la gent segueix preocupada per la seva supervivència diària. Escoltem el punt de vista del sociòleg Luis Pedro España i de l'artista Pablo Calaca.
Porque bueno, porque finalmente la gente tiene su cotidianidad y la cotidianidad en Venezuela es muy complicada porque tenemos una crisis económica severísima, donde el racionamiento es un racionamiento muy fuerte y digamos que bueno, conseguir espacios para la manifestación política y para la expresión política y la movilización tampoco es muy sencillo. Creo que aproximadamente cada 15 días van a haber un conjunto de movilizaciones y es probable que cada mes haya el intento de hacer unas movilizaciones grandes, porque finalmente lo único que tiene la oposición venezolana es eso, es movilizar a la gente, ejercer presión para que exista la presión suficiente para obligar al Ejecutivo a que vayamos a elecciones. Para comenzar la
siembra. Venezuela es un país que ha sido durante toda la vida rentista, vive del dinero que nos da el petróleo. El petróleo cambió además toda la geología del país, la demografía. Era un país agrícola, todo el mundo se fue al petróleo y el campo se abandonó. No nos hacía falta porque con el petróleo comprábamos todo lo que necesitábamos. Ahora estamos de alguna manera a pie de calle. El trabajo popular es recomprendernos a nosotros mismos. No como un pueblo que vive de una renta petrolera, que es al final como recibir una mesada de allá arriba, sino como ser responsables de nuestro propio destino. Y ser responsable de nuestro propio destino, lo sabemos, es tener el control de nuestros medios de producción, sobre todo alimenticio, para que no nos pase esto que nos pasa, que si la empresa que tiene el 58% del monopolio alimenticio nos corta el grifo, nosotros nos quedamos sin comer. ¿Cómo hacer para que eso no ocurra, no?
Aquest és part del context de crisi que es viu a Veneçuela, on la lluita per la supervivència és el pa de cada dia de molts. Mentrestant, l'oposició continua una cursa d'obstacles per demanar el referèndum revocatori.
Madera esperança, madera canción.
Solidaris, para't-hi a pensar.
Podria odiar aquest món, però tinc altres coses per fer. No m'agradaria pensar que no hi vaig fer res.
Solidaris, amb Adrià Bas.
Ara aquesta va per la gent jove que escolta els Solidaris. Quants de vosaltres teniu feina i l'heu trobada de seguida que heu acabat els vostres estudis o els vostres graus formatius? Heu allargat la vostra etapa d'estudiants amb màsters, amb postgraus, perquè veieu complicat trobar feina? Seguiu vivint a casa dels pares perquè no trobeu la feina que us permeti tenir el vostre primer espai propi? Els pròxims minuts els dedicarem a això, a parlar de joves i de mercat de treball.
Diuen que la vida està canviant, que ara es viu més temps i molt millor. I jo he de ser un burro pringat, tot i la feina vinc molt pitjor.
Segons l'Eurostat, que és l'Agència Europea d'Estadística, a Europa hi ha 5 milions de joves d'entre 20 i 24 anys que ni estudien ni treballen. A l'estat espanyol, aquests joves representen el 22%, que és una de les xifres més altes de tota Europa, per darrere, atenció, d'Itàlia, de Grècia, de Croàcia, de Romania i de Bulgària, sobretot països del sud i de l'est d'Europa. I a l'altra banda, a l'altre extrem, els països amb menys atur juvenil, els Països Baixos, Luxemburg, Alemanya, Suècia i Dinamarca, tots entre un 7 i un 9%. La crisi que pateix el sud d'Europa ha castigat especialment els joves, que no troben oportunitats per tenir la primera feina i, en conseqüència, per poder-se emancipar, per fer estalvis i per començar un projecte de vida. I com a pal·liatiu, esperant que bufi millor el vent, molts joves, preveient o més aviat tement que no trobaran aquesta feina de seguida, aquesta primera feina, opten per seguir estudiant i ampliant la seva formació quan arriba setembre.
I no és veritat, el viu fatal, amb la hipoteca se'n va al jornal.
Doncs avui és 10 de setembre i falten molt pocs dies perquè comenci el curs acadèmic. Afra Blanco, portaveu de Avalot Joves de l'UGT. Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda i merci.
Gràcies per tornar a Catalunya Ràdio, gràcies per venir als Solidaris. Ara arribava l'Afra i mig equip del que l'any passat tenia la Sílvia Coppolo em donava records per ella. Ostres, quan la vegis, fes-li un petó de part nostra.
Molts records per ells, també. Sou molt macos.
De part teva els hi donaré. Allargar els estudis, Afra, preparar-se més i millor per competir en un mercat laboral cada vegada més inestable és... Una solució, és un pedaç?
Bueno, és una aposta del jove, vull dir, una aposta que passa perquè tenim inquietuds per continuar formant-nos, no només en aquesta etapa, sinó també més endavant quan trobem feina, la promoció, el continu estudi...
Formació continuada, això.
Però, ja, evidentment, és una aposta que garanteix una feina més endavant, doncs, per desgràcia, i com està actualment el món del treball, no. No, vull dir, sí que som fills d'una societat i d'un ambient polític i d'uns pares i unes mares i uns avis que ens aconsellaven formar-nos més per tenir un treball més digne i equivalent també a la nostra formació i també salarial més...
Per viure més, millor que els pares i els avis.
Efectivament, com fan tots els pares i fan tots els avis.
I a totes les cultures.
I, efectivament, però per desgràcia som aquesta generació que ara per ara estem visquent molt pitjor que els nostres pares amb la nostra edat en el seu moment. Tenim més formació però acabem treballant en llocs de treball no equiparables a la nostra formació. Fins i tot tenim molts casos, centenars de casos de joves que han de canviar el seu currículum vitae i han d'anul·lar certes formacions perquè si no l'empresari entén que està molt
sobrepreparat,
efectivament,
i jo a tu no et puc pagar i és injust que jo t'agafi perquè més val que trobis la teva feina en un altre lloc.
Efectivament, i per desgràcia aquesta feina reconeguda no es troba entre les nostres fronteres, i aquí és on quan s'agafa aquest avió i es marxa a dibuixar el projecte de vida en un altre país.
Allà on puguis.
Per poder sobreviure. Som una generació que no demanem pas altra cosa que no sobreviure o mal sobreviure, sinó viure.
Però ja és trist, és a dir, hem de demanar sobreviure, no? No, això hauria d'estar...
És que som esclaus de nòmina, literalment. Visquem amb una nòmina de menys d'un mes, tres mesos.
Parlem de la primera oportunitat laboral, ara totes aquestes estadístiques anaven enfocades a això. Per què és tan important aquesta primera feina en el desenvolupament d'una persona?
Perquè adquireixes unes competències, perquè defineixes un perfil, perquè assegures que ja has estat en aquest àmbit, perquè en moltes ocasions la pròpia persona de recursos humans d'una empresa s'oblida que ha estat jove i que li van oferir una oportunitat. I, per tant, això, aquesta famosa frase, no, de el jove no treballa, el jove està més per la festa, el jove està més per la... perdó per l'expressió, la birra. I, clar, s'oblida que ell també va ser jove i, clar, per nosaltres és importantíssim aquesta aposta en l'estabilitat per poder definir un perfil professional dins d'aquesta empresa.
Hi ha informes que diuen que no és un problema de mala formació perquè els joves d'aquí estan tan ben preparats com els joves de molts altres països que tenen millors xifres de mercat de treball per joves. Llavors, on és el problema? És en la crisi? És en la presa de decisió política?
Bueno, jo crec que en amb dues coses. I has tocat de ple. Per una banda, ara mateix hi ha una aposta ben clara en un increment d'ocupació vinculada a un sector molt inestable com és
el turisme.
Exacte, que està molt vinculat al turisme i, per tant, és fluxa.
Que és estacional.
Puja, efectivament, puja, baixa, i aquí ve la gran vinculació al contracte per menys d'un mes.
Clar.
Per tant, hem deixat de ser aquell gran territori juntament amb Milà, amb Lió i amb Stuttgart, que era la potència industrial.
Ara parles de Catalunya.
Sí, parlo de Catalunya ara mateix. Nosaltres, Catalunya, érem les quatre grans potències de dins d'Europa. Catalunya estava aquí com a
gran regió industrial.
Efectivament.
Sí,
ara estem deixant de banda això per caminar cap a un model ocupacional molt inestable, on 8 de cada 10 joves s'hi estan inserint puntualment, pel que has dit, perquè és estacional, i per altra banda el que tenim són unes mesures polítiques que ens venen donades, que deixen molt i molt que desitjar, reformes laborals que en cap cas afavoreixen el jove, en aquest cas, que és aquest que està donant aquesta primera entrada. Després també, evidentment, bueno, en el cas de la garantia juvenil, concretament, el Partit Popular...
El programa de la Unió Europea.
Si em permets, el Partit Popular bonifica a les empreses per la contractació quan a França, tenint una reforma laboral sobre la taula, el que han fet és precisament penalitzar els contractes temporals a les empreses. És a dir, si tu ets una empresa i tens molts contractes temporals, et penalitzo. Aquí no, aquí es bonifica les empreses perquè contractin temporalment els joves. I això és el model que políticament s'ha volgut per nosaltres.
És aquesta la raó per la qual en aquest programa de garantia juvenil a l'Estat espanyol no s'hi han inscrit ni el 20% de les persones que s'hi podrien haver inscrit?
El programa de garantia juvenil és...
És un programa europeu.
Efectivament,
és aberrant. Que està disponible a tots els països de la Unió.
Insultant. Jo la primera vegada que em va arribar a les mans aquest programa de bases per poder mandar-lo mitjançant sindicats, estava ple d'esmenes, perquè a més no parava de mencionar un terme que és tan i tan despectiu com el Nini. Doncs és un programa que en tot cas ens hauria d'ajudar i reconèixer la totalitat de la joventut, és a dir, no només aquells joves en risc d'exclusió social que s'han de reconèixer, sinó també aquells joves que estan formats i que no tenen treball i que corren el risc de formar part d'aquest col·lectiu.
I que moltes vegades, perquè barrejades en totes aquestes estadístiques, hi són tant aquells que són ninis perquè ni volen, ni estudien, ni treballen, ni volen, però també aquells que no estudien, no treballen, però tenen la feina de buscar feina, que sí que són actius i que la volen. I això...
I la realitat, a més, d'aquells que no poden estudiar per motius econòmics.
Clar, perquè el seu condicionant
també
socioeconòmic familiar els impedeix.
Per això grinyola tant.
I aquí és on hi ha un estigma.
Totalment. Bueno, és que s'han rebaixat beques, a més no poder, i aquests joves que han hagut de deixar les seves carreres, aquests joves que no poden pagar de dia d'avui la FP perquè les seves famílies estan patint perquè ells no troben una feina, se'ls diu ninis, també, en caire totalment despectiu. El nini que menciones a Catalunya representa una nimietat i no hi ha més ara que en l'etapa dels nostres pares o en l'etapa dels nostres avis. No. Sempre hi ha hagut joves. No, res a veure. És més, davant de la crisi, el jove s'ha posat colzes a sobre la taula. S'activa totalment.
Afra, què és l'efecte desànim?
És l'efecte de dedicar energia, ganes, il·lusions, diners de famílies que no hi han i que inverteixen en tu totes les seves il·lusions i aspiracions perquè quan acabis aquesta titulació, sigui la que sigui, es trobin que no aconsegueixes ni tu mateix assolir aquella fita que no passa per altre lloc que treballar i a sobre, per defecte, creus que estàs decebent aquelles persones que tant t'han donat suport, que passa no només per família, sinó també per professors. El professorat està completament desesperat, dediquen temps i ganes i ànims i cadascú és una cara dels seus alumnes i saben que bona part d'ells aniran a la
llavors
cua.
Llavors hi ha un desgast de molts actors d'aquest context.
I a més et diré, és un efecte a nivell sentimental des d'aquest punt de caire, però a nivell econòmic a sobre és brutal.
Per descomptat.
Brutal, perquè clar, tu tens un col·lectiu de persones importantíssima que no pot invertir, no pot comprar, no pot fer i desfer més que coses totalment bàsiques que passen per menjar i per sobreviure, subministraments bàsics d'habitatge, per exemple. I llavors, clar, microeconomia surt afectadíssima,
clar,
també.
Clar, justament d'això, parlem de mesures concretes de les que puguem tenir a l'abast qualsevol de les persones que ens estiguin escoltant en aquests moments. Hi ha molts ajuntaments que tenen les seves pròpies oficines d'inserció laboral per tothom, per gent de qualsevol edat, però amb especial atenció a la gent jove.
Sí. Nosaltres aquests, en gestionem algunes. Sí.
Aquests ajuntaments són una primera solució? Fan bé la seva feina?
Sí, sense cap mena de dubte. Nosaltres a Avalot, vull dir, tenim un equip d'assessors i orientadors laborals molt potent i reconegut aquí a casa nostra i això ens permet doncs, poder prestar serveis en bona part d'aquestes oficines. Uh-huh. El que hem detectat és que cada cop més hi ha pobles, més que ciutats, et diré pobles, sí, que destinen una petita part d'aquest pressupost molt limitat que tenen per poder oferir als seus joves unes hores d'aquesta orientació i aquesta tutoria per a la inserció laboral. Bueno, no puc dir altra cosa més que aquests tècnics i tècniques, més que tècnics i tècniques professionals, són a dia d'avui els garants d'una banda de la garantia i els garants de possibles insercions de joves i instar tothom que busqui aquestes oficines perquè s'hi
assessori. Estan substituint el servei que hauria de donar, per exemple, el Servei Català d'Ocupació
no,
o l'INEM?
És complementari, eh? És complementari perquè moltes vegades detectes que un jove, precisament pel que mencionava abans, perquè no s'ha trobat amb aquesta primera oferta de feina o perquè s'hi ha trobat però no li han fet detalls, el currículum, per molt que tu creguis que el tens perfecte, a mi m'ha passat, hi han certs detalls que, ostres, si no fas aquest tipus de punts d'informació tan específics per col·lectius que tot just s'han d'inserir, no els detectes. O, per exemple, com afrontes una entrevista laboral, depenent què facis, què no facis, i sobretot, és veritat que no hi ha feina. I és veritat que hi ha molta gent que ha de començar a treballar, sigui del que sigui i en les condicions que sigui. Però tu, com a jove, tens dret a poder definir què vols fer amb la teva vida. I per molt que treballis de qualsevol cosa, tenir aquella fita i continuar, efectivament, i continuar buscant. I aquestes persones, aquests professionals, t'ajuden a definir les teves capacitats i il·lusions.
Tu formes part, Afra, de les joventuts d'un sindicat. Els joves d'avui dia saben què són els sindicats? Saben per què serveixen?
A mitges. M'hi arrisco aquí, m'hi he ficat de ple. I a més t'ho dic perquè dels avalots que a dia d'avui hi han, tot just ahir parlaven i deien és que, ostres, no m'imaginava que féssim tot això o no m'imaginava que això es podia fer. O sigui, la imatge que es té del sindicat, per sort o per desgràcia, crec que a dia d'avui s'està reconstruint perquè, bueno, hi ha hagut un desgast. Hi ha hagut un desgast, no entrarem en definir qui i per què. Crec que cadascú pot escollir.
Un desgast en la força que poden fer, però també un desgast en la imatge que han pogut tenir en molts,
casos. Sí,
moltes... En la seva participació política i activa en el país, esclar.
Sí, i efectivament, bueno, un desgast que a vegades venia més que intencionat, jo sóc del parer que molt intencionat, però més enllà d'això, sí que és veritat que la imatge que es té a dia d'avui dels sindicats joves doncs és una imatge que bueno, s'hi aproxima, però falta molt per conèixer. Per això, bueno, jo moltes vegades dic, escolta'm, veniu a l'Avalot i sobretot penseu que és un espai de moltes ideologies i sensibilitats polítiques, però que sempre, si tens un carnet polític, queda a la porta per començar a treballar per una cosa, que és el jove. I tornem-nos bojos. Què t'ha passat a tu? Què t'ha passat a tu? Què t'ha passat a tu? Juntem-ho i intentem construir.
Doncs fem-ho això, posem-ho a la coctelera. Com s'adapten els sindicats a un mercat laboral que cada dia és més fragmentat, que és més individual, els minijobs, els treballadors autònoms, la gent que treballa des de casa, els emprenedors, tot això que ens diuen que arribarà i que potser ja és aquí a tocar la cantonada.
Ho tenim. Efectivament.
Us heu replantejat a vosaltres mateixos?
Bueno, el secretari general de la UGT de Catalunya, el Camil Ros, va fer un titular que jo personalment, però molts companys i companyes, quan el va fer i el vam llegir, ens vam posar com bojos, que és que ara venen uns mesos molt calents. Molt calents sindicalment parlant, perquè ja toca i ja és hora. Quan ens diuen minijobs, nosaltres diem, ja, aquí es diuen contractes parcials. I els tenim des de fa porró de temps. Quan ens diuen reforma laboral o condicions, diem, bueno, ja és que en portem dues. Quan ens diuen salaris i estem sortint de la crisi econòmica, diem, vale, doncs pugem-los. I, clar, davant del bloqueig total i absolut que hi ha envers a un altaveu tan potent i important i gairebé moltes vegades reconegut, menys a dia d'avui, si més no per l'absolutisme total i absolut del Partit Popular, doncs és hora de mobilitzar.
No ha format part de la negociació per la investidura el tema de l'atur juvenil, oi?
No, i fa mal. I fa mal perquè esperava, francament, que els partits que són d'esquerres o s'entenen d'esquerres i fiquessin la pota i toquessin. L'atur juvenil a casa nostra és insostenible. Amb uns plans de dotació europea, nacionals, també diré municipals, que a dia d'avui en moltes ocasions només els municipals estan funcionant, només els municipals, i bueno, aquí passem com si no passés absolutament res. I no serà per manca de propostes, que n'hi han, i exemples que n'hi han.
Perquè moltes vegades, i de fet aquesta és l'ànima dels solidaris, parlem de les entitats que amb tot el seu esforç es dediquen a inserció laboral de joves en risc d'exclusió, inserció laboral de persones que no troben feina, però al mateix temps també pensem que hi ha responsabilitats que corresponen als governs, no només a les entitats. I un dels actors que històricament serveixen doncs, per fer present la veu de la gent que treballa, dels treballadors a nivells institucionals, són els sindicats. Per això avui era important que també fossin els solidaris. Gràcies, Afra.
Gràcies, moltes gràcies.
Pas a pas hem crescut, hem après, hem viscut el fracàs, però hem cregut en nosaltres. Pas a pas ens hem fet costat, hem lluitat pel que creiem i hem promès no canviar.
Ara ho deia l'Afra Blanco. La feina que es fa des de molts ajuntaments per ajudar els joves a això, a trobar feina. Doncs aquí va un exemple. És de casa i ha despertat també l'interès fora de Catalunya. Són les Brigades Joves de la comarca de la Selva.
Hem tancat les barreres que no duien enlloc.
Brigades Joves és un projecte que neix fa quasi 10 anys aquí a Santa Coloma de Farners, a la capital de la Selva, i és un projecte d'inserció i formació per joves entre 16 i 20 anys i sobretot que està molt focalitzat als mesos d'estiu. Sobretot aquest jove que no ha tingut cap experiència i que se li pot donar aquesta formació i aquesta entrada en el món laboral d'una manera exitosa, no?
Aquest que escolteu és en Xavier Amat, tècnic del Consell Comarcal de la Selva.
A la comarca de la Selva hi ha moltes urbanitzacions que havien sigut segones residències i ara s'han convertit en segones residències de gent que ha vingut del cinturó de Barcelona. Aleshores, hi ha problemes de mobilitat, hi ha problemes de trobar feina en aquests llocs, no? I és veritat que també ens trobem joves que estan en una situació molt, molt precària i que també és una oportunitat de tenir uns ingressos, no? Doncs com a mínim que l'entrada al món laboral sigui en un entorn una mica de referència.
Qui contracta són els ajuntaments i els nois s'ocupen de feines municipals, administratives, culturals, de turisme o bé a les brigades de neteja i de parcs i jardins. Són feines d'aprenent, de curta durada i remunerades, pagades. I l'any passat van servir de rampa de llançament a 107 nois i noies.
És la nostra història.
En cap cas és una mà d'obra barata i substitutòria d'un professional a l'Ajuntament. Els ajudem molt a enfocar el seu projecte professional, no? També els ajuda molt a enfocar els seus estudis.
I have some frightful.
Corre, corre, que ja és l'hora i encara m'ha de quedar temps per dir-vos una cosa. Dissabte que ve, dia 17, no hi ha solidaris a la ràdio, hi ha futbol. I dissabte 24, pinta que tampoc, però ja en parlarem. De moment, els pròxims dies, atents, perquè penjarem contingut exclusiu del programa a través de catradio.cat/solidaris i ho rebotarem a Facebook, a Twitter i a Instagram. Així que seguiu-nos. Si voleu, l'equip de sempre, us tornarem a saludar aquí a les 3 de la tarda, un dissabte d'aquests, ja en parlarem, l'Eva Pineda, la Dolors Joanola, la Marta Molina, la Rosa Silloé, avui en especial també la Montse Duran i un servidor, l'Adrià Bas, contents de fer-vos companyia sempre que ens vulgueu. Un petó ben fort, adeu-siau!